Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la una del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Móra d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena SER Móra d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Móra d'Ebre. Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER.
Obrim el fil directe amb aquest dimecres, dia 11 de novembre, i amb nosaltres en directe als estudis de la ràdio, el Joaquim Ferràs, alcalde d'Horta de Sant Joan. Molt bon dia, senyor Ferràs, benvingut a la ràdio.
Bon dia.
Què tal, tot bé per Horta de Sant Joan?
Bé, de moment bé.
Fa sol a Horta o també està tapat?
Pues no ho sé, perquè jo treballo a Tortosa i llavors he marxat pel matí a primera hora i encara no he arribat a casa, per tant, suposo que deu estar tapat, pel que veig aquí, que està
sí,
bastant tapat.
Déu-n'hi-do,
allà
déu-n'hi-do.
Jo crec que també.
Bé, per començar, senyor Ferràs, m'agradaria que es fes una mica de valoració d'aquests primers 5 mesos que porta al capdavant de l'equip de govern a Horta de Sant Joan. Com està sent aquesta experiència?
Bé, per la meva part jo crec que és positiva, per la meva part i per l'equip que formem part de la Junta de Govern, que pràcticament som quasi tots nous. Jo potser sóc el que tenia més experiència perquè havia estat regidor bastants anys, mm-hmm. i algun altre que també havia estat, però la major part de gent que s'ha incorporat a l'equip de govern no tenien experiència, i tots tenim molta il·lusió, moltes ganes. Som conscients de que els moments tampoc no són fàcils perquè bé, els recursos econòmics estan limitats, però tenim molts projectes i moltes il·lusions i en això estem treballant, tirant endavant coses que immediatament no es veuen, però que a poc aniran sortint.
Ja diuen estar treballant amb el pressupost del 2016. Ens pot avançar les principals línies?
Sí, encara ho tenim una mica endarrerit, però bé, les principals línies seran en la consolidació del que és el centre de dia, que és un equipament que aviat pensem posar en funcionament, i hi ha una partida que serà molt important, que serà la subvenció que ens va otorgar el Ministeri de Foment per a millora dels carrers del nucli antic de la població, una subvenció que venia de l'antic consistori, mm-hmm. i que el Ministeri de Foment ens ha otorgat. És la principal inversió que fa el Ministeri a la província de Tarragona aquest any, que són 667.000 euros concretament, i però que haurem d'anar desenvolupant en dues fases, que esperem que els propers anys puguem fer-ho.
Nombrava el centre de dia precisament els propers dies 19 i 20 de novembre realitzaran una jornada de portes obertes en aquest centre, un centre que recordem es va construir fa més de 7 anys al casal municipal, i amb aquesta jornada el que voleu és donar-lo a conèixer també als veïns i testar una mica, provar si realment hi ha demanda o no per obrir amb aquestes 15 places que hi ha.
Creiem que demanda, o sigui, demanda n'hi ha, i avui en dia amb les poblacions que tenim a tots els municipis, poblacions cada vegada més envellides, amb gent amb més dependència, afortunadament vivim més anys, però també també es crea més dependència. La situació de les famílies fa que moltes vegades tots els membres de la família hagin de treballar, a vegades la gent gran no hi ha prou capacitat per atendre'ls, no? I per tant creiem que sí que és una necessitat, i de fet molta gent ho demana, però de totes maneres fins que no ho tens obert i vols posar en marxa i els usuaris s'hi apunten no ho sabrem, però clar, és una cosa que si no ho comencem tampoc no ho provarem mai. En teoria els candidats hi són, perquè els sabem, la gent amb dependència en dades absolutes més o menys, i creiem que podrem tirar-la endavant. És un centre que està aprovat per a 15 places, però bueno, en principi en 10 places podrien començar a funcionar, crec, normalment. I bueno, la llàstima és que ha estat molts anys que ha estat pràcticament abandonat. perquè
és que no s'acaba d'entendre, sí. Els 7 anys de la seva construcció, 3 anys des de que Benestar Social i Família digués que tenia el vistiplau per tirar-ho endavant i que no s'hagi obert encara.
Sí, clar, obrir-ho, pues, requereix un esforç, requereix determinació, ganes de fer les coses. Probablement pues, no era una prioritat per l'anterior govern, no? Perquè ho tenien allà, ho vam reclamar quan estàvem a l'oposició alguna vegada, no van considerar que no era oportú, però nosaltres ho portàvem a l'ordre del dia de la nostra candidatura i creiem que és una necessitat avui en dia, no? Per tant, una de les primeres coses que han fet ha sigut pues, tirar endavant la posada en marxa. Hi ha una empresa que és Onada Serveis, que serà l'encarregada de tirar endavant el centre de dia, una empresa especialitzada que oferirà més de 30 serveis a les persones que puguen estar allà fent ús de l'equipament, i que per començar és important pues, poder mostrar l'equipament. L'espai on està ubicat potser sí que és una miqueta reduït, però un cop ben ordenades les coses, col·locat el mobiliari que estava comprat de feia i pagat, estava comprat i pagat des de feia més de 4 anys, un cop posat això en marxa i amb l'actualització que fa falta, creu que és un espai molt digne, que jo crec que agradarà a la gent.
S'atreveix a posar una data?
Jo confio que abans de finals d'any estigui en marxa. Sí, sí.
Bé, doncs n'estarem pendents també d'aquest centre de dia. El que s'ha de millorar també abans de finals d'any, adjudicar almenys abans de finals d'any, és l'obra de millora del ferm de la carretera T334 entre Bot i Horta de Sant Joan. És important tindre una bona xarxa de carreteres en bon estat en municipis que estan tan separats els uns dels altres i que són primordials aquestes carreteres per a desplaçar-se.
Sí. Jo vaig parlar amb carreteres d'aquest tema i segurament que l'obra no es podrà realitzar ja fins a la primavera, perquè el temps actual ja comencen, bueno, fa un temps excepcional, no?, que probablement se podria fer, no?, però això pot canviar d'un moment a l'altre. Normalment a partir de novembre ja no solen fer aquest tipus d'actuacions, sinó que esperen més a la primavera de cara al bon temps, més que res perquè són asfalts que necessiten unes temperatures ambientals adequades per a que pugui fer un bon fraguat i la carretera pugui quedar bé, però realment, i segons carreteres també és una de les poques inversions, o la primera inversió que es feia a les Terres de l'Ebre, extraordinària, fora del manteniment habitual que ells tenen, per fer un arranjament, no? I per tant estem contents que sí.
En l'últim ple que vau realitzar a Horta de Sant Joan es va aprovar doncs, començar amb el procés per intentar recuperar l'equipament de l'antic quartel de la Guàrdia Civil. Explica'ns una mica aquest projecte i quin ús se li vol donar en aquest equipament.
Sí, és un edifici que bé, molta gent del poble el recorda perquè, com jo mateix, molts vam anar a les antigues escoles del poble. Després, posteriorment, va quedar, quan es van construir les escoles, va quedar abandonat després, posteriorment, va ser ocupat per la Guàrdia Civil, que estava en un altre edifici, on està actualment el centre Picasso, van passar allà, i va ser l'últim ús que se li va donar. Quan les competències en seguretat les van totalment tenir els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil va marxar d'allà, i a partir de llavors aquell edifici, aquell equipament ha quedat abandonat. Calculo que hi ha uns 6 pisos més als baixos, i per tant ara que tenim la possibilitat, que hem arribat a un acord amb el Ministeri d'Interior per fer el pagament de que ens demanen 40.000 euros per recuperar aquest edifici, que nosaltres, bueno, hem quedat que els hi pagarem aquests diners amb 10 anys, tot i que la Guàrdia Civil inicialment pues, volia cedir gratuïtament, tal com s'havia demanat tots els ajuntaments anteriors, l'equipament, l'advocacia de l'Estat fa un informe negatiu i no, hem de pagar. Bueno, però més val pagar que no que es vagi deteriorant, perquè la situació estaria molt encallada. Per tant, esperem que les properes setmanes puguem disposar d'aquest espai que destinarem per a equipaments culturals, bàsicament. Encara no està definit del tot, però bueno, tenim una sèrie d'idees que tampoc no vull desvetllar ara per no crear expectatives, no? Però sí, tenim moltes idees d'equipament d'aquell espai.
Quan pugui ens ho explicarà.
No, per exemple, a baix, al costat mateix hi ha l'arxiu municipal, que està als baixos, sí. que allò sí que és municipal, i és un espai que té molta humitat i no és idoni per a arxiu, que són documents que necessiten pues, una temperatura i una humitat adequades. Pensem que algun altre d'aquells espais que ens ofereix l'edifici serà millor, no? Aquesta és una de les primeres coses que podem fer. I altres equipaments que
ja anirem explicant.
Sí, sí, sí.
Senyor Ferràs, parlar d'Horta de Sant Joan és parlar també, evidentment, de Pablo Picasso. En quin punt es troba tot aquest projecte del nou Centre Picasso?
El nou Centre Picasso és un projecte que el Centre Picasso, del qual jo també soc membre, va aconseguir que la Diputació fes un projecte, ja que el bisbat va cedir l'antiga, que és la Casa Abadia, que està entre Ajuntament i Església, per a l'equipament del Museu de Centre Picasso. Actualment està una mica encallat, el bisbat no veu adequats a segons quins usos se volen fer allà, i bueno, és un tema que m'hi penso posar aviat per mirar de si ho podem, si podem donar-li l'ús que originàriament estava destinat. Pensem que la Diputació s'ha gastat 60.000 euros en un projecte i ens agradaria fer-lo realitat. El Centre Picasso actual està bé, és un equipament que pot funcionar bé, però li falta pues, més espai per fer exposicions temporals, perquè cada vegada que hem de fer una exposició s'ha de fer mig desmuntatge del que hi ha. Això pues, també trastoca una mica el que és l'entitat, no? Que tenim pocs recursos. I bueno, disposar d'un nou espai li donaria molta més projecció, molta més imatge, i de pas recuperaríem un edifici arquitectònic que està dins del nucli antic, de la part protegida del nucli antic, i que seria com un mirador també cap als ports i la muntanya de Santa Bàrbara. Vull dir, seria molt bon equipament.
És una prioritat aconseguir portar fins a Horta de Sant Joan obra original de Picasso, si està treballant en aquest sentit o hi ha intenció de treballar des d'aquest nou equip de govern que fa poc que hi sou.
Sí, a mi, tenir obra original de Picasso ja és parlar de la primera divisió de museus, no? De fet, hem tingut dos vegades obra original de Picasso, en dues ocasions que s'han fet exposicions tant commemoracions de la primera estada com a l'any 2009, que va ser la commemoració de la segona estada de Picasso a Horta. El que passa que porta molts costos tenir obra original, però ens veiem capaços de tenir-la temporalment. A més, tenim bons contactes i bé, les experiències que tenim amb les col·laboracions que hem tingut amb la cessió de l'obra original són satisfactòries. Tenim molt bona relació amb el Museu Picasso de Barcelona. Fa poc va estar a Horta el director Michel Lamont del Museu Picasso de París. Fa poc també va estar el fill de Picasso, Claude Picasso, que és president de la Fundació de Picasso. Mantenim bona relació i a partir d'aquí també, bueno, no descarto que també pugui haver col·laboracions directament amb la família o amb altres museus del món per tenir obra. Però sempre, clar, és una organització complexa i necessitem recursos per a fer-ho.
El turisme s'ha acabat convertint també en un dels puntals de l'economia del municipi, que abans es basava en agricultura i ramaderia. Sempre hi ha gent a Horta de Sant Joan, hi ha moltíssims hotels, també hostals, hi ha molta vida a Horta.
Sí, sí, això ho veiem precisament ara que hem iniciat un pla de dinamització del turisme i del comerç a Horta, conjuntament amb el Departament d'Empresa i Ocupació, i és un pla director, és un pla per a repensar una mica el que fem allí a Horta, que encara no s'ha fet la presentació oficial, perquè està en fase encara d'elaboració, i una mica la prediagnosi el que ens diu és que, analitzant les activitats que hi ha a Horta, veiem que la major part d'activitats han tendit a estabilitzar-se o alguna a minvar. Per exemple, tallers de confecció, n'hi havia 5, ara en queden 2. Però, en canvi, equipaments turístics han anat augmentant. Des d'empreses de bicicletes fins a allotjaments de turisme rural que, en aquests anys de crisi, pues, han augmentat. Sí. No? Això vol dir que, d'alguna manera, està indicant que el turisme és un sector de futur allí a Horta. I per tant, doncs, hem d'esmerçar esforços i recursos en potenciar aquesta vessant.
També un dels fets pel que recorda malauradament Horta de Sant Joan és per aquest incendi que es va produir i que on van perdre la vida 5 bombers dels Graf. Van demanar també que de plantejar que hi hagués com un espai per donar a conèixer la tasca que es fan, i em comentava fora de micro que s'ha fet formació de bombers i formació de bombers d'altres països, perquè no es repeteixi un cas similar, no?
Clar, aquella experiència dels 5 bombers morts a Horta, l'any 2009, em sembla que va ser, va marcar moltíssim pues, tot el cos de bombers. Va ser una sacsejada forta. A partir d'allí, el cas d'Horta, diguéssim, ha estat estudiat, jo crec, perquè m'arriba internacionalment, no? Perquè van haver una sèrie de condicionants, una sèrie de situacions que es van produir allà que mereixen ser estudiades a fons, més que res per prevenir que no es tornin a produir. I a vegades han vingut grups de bombers, tant de Catalunya com de fora de Catalunya, per a, sobre el terreny, veure, estudiar com es va produir l'incendi i probablement com s'hagués hagut d'actuar o quines mesures en altres ocasions que es puguin trobar similars s'haurien de prendre part. Al lloc d'on està, on hi ha, on es va produir les morts dels bombers, hi ha un petit monòlit de record, i també al camí dels ports mirant, hi ha un mirador que també hi ha com un record perenne als bombers morts.
Per anar acabant ja aquesta entrevista, senyor Ferreres, m'agradaria parlar d'una iniciativa que coneixíem fa uns mesos, tot i que se n'ha parlat molt al llarg dels anys d'aquest tema, i és un grup de veïns que ara ho fan més oficialment, que estan estudiant realitzar una consulta per decidir si s'ha de recuperar el topònim d'Horta sense H i sense l'afegit de Sant Joan com a nom del poble. Defensen que abans del segle XIX el municipi ja es denominava Horta sense H i que l'evolució del nom va venir imposada des de fora perquè realment l'Ajuntament mai va tenir res a veure amb aquest canvi. Com ho veuen vostès, aquesta iniciativa?
Bé, jo la veig positiva. D'alguna manera és voler recuperar la identitat històrica del poble. Si realment el poble va ser, es va dir Horta sense H durant la major part de la seva història, pues plantegem que potser sí que val la pena recuperar, no?, les arrels històriques. La veritat és que la generació és la memòria que la tenim més curta, no?, perquè si preguntes a algú d'Horta, tothom dirà que l'ha vist sempre escrita així, no?
Clar, sí.
Perquè des de l'any... fins l'any, em sembla que és l'any 1919, no s'afegeix inclús el topònim Horta de Sant Joan, se li afegeix el de Sant Joan, Però és que pràcticament no queda ningú que se'n recordi. És que abans sol ser dir Horta, no sé, tot i que és la manera de denominar-ho habitualment allà,
Horta.
Tothom diu Horta. Oficialment s'escriu Horta de Sant Joan, però no, ningú diu vaig a Horta de Sant Joan, perquè aquí tothom diu... tothom diem que anem a Horta i sabem i ens entenem on volem dir, no? Si més no, el que proposarem a Horta o afavorirem és que, si s'ha de produir un canvi, que pel que sembla el canvi afegir la H se va produir de forma totalment arbitrària, sense per decret o llei, pues ara tenim l'oportunitat de recuperar el nom històric del poble i s'hauria de fer en cert consens del municipi, perquè és una manera de... és una denominació que ens hauríem de sentir còmodes la major part de gent, no? I, per tant, l'ideal seria fer-ho a través d'una consulta, que la gent pogués participar i dir la seva i decidir el canvi de nom. Si més no, durant aquest procés que hi ha una entitat que es diu Recupera Morta, que s'ha creat per recuperar el nom, organitza una sèrie de xerrades i històriques que ajudaran també a conèixer la nostra pròpia història i a descobrir aspectes, suposo, amagats que encara no sabíem. I per això ja val la pena.
Doncs amb aquest possible canvi de nom de Horta a Maco sense H, ho deixem aquí, senyor Joaquim Ferràs. Moltíssimes gràcies per haver passat avui pels micròfons de la ràdio, pel fil directe, i el convidem en properes edicions a seguir parlant d'aquests temes que no hem pogut explicar encara.
Encantat, i espero explicar moltes més coses. Moltes
gràcies. Bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.